Notes a peu de pàgina amb Isabel Latorre.
Donem la benvinguda a la nostra professora particular. Hola, Isabel. Com
Hola.
Estàs? Que avui parlarà de Richard Strauss.
Sí,
qui
Richard
és este
Strauss.
Home?
Em sona molt el nom perquè n'hi ha molts músics que es
a
diuen
Strauss.
A mi el
cognom
Strauss.
Em sona, però...
Exactament, però no hem de relacionar a Richard amb la família de Viena on componien sobretot els valsos d'any nou, no? Que són Johann Strauss sí. I la família este no tenia res,
no té res a
veure.
A
no. No, i a nivell musical tampoc, té un llenguatge una miqueta més elaborat i com veurem molt relacionat en la literatura. És un compositor alemà, no vienès, o sigui, no austríac, i va viure quasi 85 anys i va compondre música durant tota la seva vida, o sigui, podem dir durant 80 anys, no? I va portar la música del segle XIX, el romanticisme, no? El va portar fins als últims... les últimes conseqüències, no? De fet, durant el segle XX ja n'hi havia gent fent coses molt, 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 molt modernes, com ara, bueno, Brossa, no? Per exemple, que parlàvem l'altre
sí,
dia.
Sí,
o sigui,
sí.
Han sigut contemporanis en algun moment i Richard Strauss continuava en el cap en el segle passat.
I quina relació té este Strauss, Richard, que ja m'ha quedat clar,
Richard.
Amb la literatura?
Té tanta que anem a dividir-la en tres seccions. Parlarem primer d'òpera, després de poemes sonors, que és un poc el que ja els oients coneixen perquè hem parlat així dels poemes sinfònics,
sí.
I després el líder, que són poemes cantats, o sigui, poemes amb veu.
Vols que escoltem ja la primera?
Sí, podem escoltar ja l'òpera.
Es ist keine Wort. Es ist kein Schmerz. Es drückt mich nicht. Es wird mich nicht.
Que estem escoltant, Isabel?
Estem escoltant Electra, que com tots sabem és una obra de la Grècia antiga, no? De Sòfocles, i que la va adaptar un llibretista que es deia Hugo von Hofmannsthal, que era molt amic de Strauss i van col·laborar en moltes ocasions.
Sí.
I va fer una adaptació molt contemporània, no? Per a l'època, estem parlant de principis del segle XX, aquesta òpera és de l'any 1909, i el llenguatge musical que gasta és molt, molt, molt avançat per a la seva època. El canvi en Strauss ve després, no? Després de la Primera Guerra Mundial, els compositors, bueno, n'hi havia menys recursos econòmics, aleshores els compositors normalment van triar nous llenguatges més senzills d'interpretar, després sense gran orquestres, no? I grups més xicotets. I Strauss va continuar en la cosa gran de l'òpera, de la música sinfònica i tal. Entonces, en aquest moment, o sigui, a principis del segle XX, Strauss encara era molt, molt, molt innovador i
sí.
El llenguatge musical, o sigui, porta la dissonància a l'extrem. No? És com el que parlàvem del centre tonal, que moltes vegades no sabem on estem.
A veure qui l'escolta altra volta. El centre tonal no sabem
no
molt bé on està.
No està clar. On ha d'acabar?
Sí, no,
no
sóc jo, no sóc jo. Crec que vaig comprenent-te, Isabel. A poc a poc, m'educaràs musicalment. Bé, ja hem parlat de l'òpera i ara anem als poemes sonors, el pareix.
Sí, continuem. Així vam estar parlant ja de Liszt, que és com l'iniciador d'este gènere, i Strauss continua la línia de lo que havia fet Liszt, que, bueno, ja estem escoltant un poc, no vull tallar això.
Vinga.
Això és Així parla Zaratustra, de
sí.
Nietzsche, que s'havia publicat 6 anys abans de que Strauss fera l'obra. Strauss sempre triava escriptors contemporanis, en l'excepció de Sòfocles, no?, que parlàvem abans.
Sí.
I, bueno, és un recordatori, no?, el que és un poema sinfònic, és una composició orquestral, o sigui, no n'hi ha veu, no n'hi ha cant, no n'hi ha paraula, però la música segueix l'estructura del text en el que s'ha inspirat. Val? Aleshores, en teoria, esta música estava reflectint el que Nietzsche ficava en el seu llibre, no? Esta és la primera part que representa l'eixida del sol,
sí.
I està jugant en un canvi d'acords. Ui, com no m'he portat l'instrument, no puc tocar-lo.
És que vens de les mans buides, això no pot ser.
Però bueno, el tema és supersimple perquè solament fa el tan, 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 cridant, que és res, és com si te criden en el supermercat, no? O sigui, no té molt més, són tres notes.
Però tan bonic és.
Però tan bonic és, clar, i no, i després li dona molta possibilitat de variar. Si tu tens un motiu molt xicotet, el pots anar variant i te pot, al final, significar moltes coses, no? Que és el que fa Strauss, així. I vull anotar també que este tema s'ha copiat prou, perquè si penseu sí, en John Williams i Superman, és molt, 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 molt paregut al tema de Superman.
S'han inspirat en este. Sí. Este també es va fer molt famós per la pel·lícula, per la banda sonora.
Exacte, en la banda...
d'Odissea 2001, exacte. Odissea de l'Espai, perdó.
De Kubrick, exacte. Uh-huh. I després, com hi ha moltes pel·lis que també fan homenatge a esta pel·lícula, pues, torna a aparèixer la música. Jo l'altre dia estava veient Wall-E, la de dibuixos animats, sí, i també apareix el tema, clar. O sigui, que sí, és molt, molt, molt popular. Nietzsche, jo penso que ha arribat molt més al gran públic gràcies a esta peça, no? Sí, que probablement sí, als seus llibres, per desgràcia.
Anem als poemes cantats, ens falta ara?
Sí, en alemà, poema cantat o cançó es diu Lieder, que és normalment la paraula que se gasta en este gènere, i Strauss va compondre moltíssims, des que era molt xicotet fins a això, que és el que estem escoltant, que és la última obra que va escriure. Estem parlant de l'any 48, o sigui, és després inclús de la Segona Guerra Mundial, i o sigui, està totalment fora de lloc. És una música que podria haver estat escrita 100 anys abans, però el nivell de elegància i, bueno, és una música preciosa, no? Ara escoltarem un poc. I el cicle, estem escoltant una cançó que es diu Setembre, i està dins d'un cicle que es diu Les quatre darreres cançons, i el text que va utilitzar va ser també, sí, d'un contemporani seu, que és Hermann Hesse, que és Premi Nobel de Literatura, havia sigut Premi Nobel 2 anys abans, en el 46. Sí. I això són unes cançons que parlen un poc de la idea de la mort propera i l'acceptació del destí, no? Que és en el punt que se trobava ell. I és molt bonic perquè són molt personals. Li dedica les cançons a la seva dona, que era soprano, aleshores per això així canta una soprano, i al seu pare, que era trompista. Entonces n'hi ha molts solos de trompa molt interessants que ara escoltarem també. I una cosa que volia dir, que no he dit, és que normalment els líders són cançons per a veu i piano.
Ah.
I Strauss ho va fer més gran, bueno, Strauss i el seu contemporani Mahler, del que també hem parlat alguna volta, sí, feien que l'acompanyament a aquests poemes fora orquestral en lloc de pianístic. Aleshores, és una altra dimensió.
Manera, no? L'escoltem, perquè sí, que ara no l'hem escoltat. Isabel, que està emocionada, eh?
Sí,
estem esborronades.
Totalment.
Que bonic.
La trompa que sonava és un dels solos, no? dels que parlava, que estan dedicats a son pare. O sigui, que em sembla un homenatge super, super bonic.
És molt bonic. Doncs ja coneguem a Richard Strauss.
Richard.
Deixem esta música de fons i li diguem a Joan Llobell a veure si ens fa 3 cèntims. A veure què ha passat amb el joc de lletres.
Anem allà, anem a donar la solució.